Us hem convocat per explicar els motius de la suspensió d'aquesta consulta popular que s'havia de celebrar demà dissabte, dia 26 de maig. La subdelegació del govern espanyol a Barcelona s'ha dirigit en les últimes hores a aquest ajuntament per demanar per via telefònica i per via de correu electrònic, després si de cas ho comentarem, que no se celebrés aquesta consulta popular no referendària de caràcter sectorial sobre la segregació o no d'una part del municipi, concretament del nucli de població de les Botigues, que és colindant amb el terme municipal de Castelldefels. El parer de la subdelegació del govern de l'Estat és que aquesta consulta requeria d'una autorització prèvia directa del Consell de Ministres del govern espanyol, perquè entenen que no és una consulta popular no referendària de caràcter sectorial, sinó que és un referèndum. És un referèndum. Aleshores, davant del risc que teníem que aquesta consulta fos suspesa per via judicial o per alguna altra via, des de l'Ajuntament vam fer la reflexió i avaluant també la situació i les conseqüències que podia tenir, donat que és una consulta institucional i, per tant, hi ha treballadors públics implicats, hi ha veïns i veïnes del nucli de les Botigues implicats, per exemple, a la mesa electoral, mitjançant el sorteig que es va fer del cens, i evidentment també hi ha pressupost municipal destinat, avaluant tota aquesta situació i amb el risc que corrien i amb l'experiència que hi ha, que existeix al nostre país, d'una altra consulta d'aquestes característiques que també va ser suspesa per la via judicial, que va ser concretament el municipi de Tossa de Mar, amb el qual hem estat en contacte les últimes hores per conèixer què és el que va passar, hem cregut per prudència convenient desconvocar-la. Des del govern municipal volem denunciar aquesta decisió i aquesta posició adoptada per la subdelegació del govern espanyol de Barcelona i també per la delegació del govern espanyol a Catalunya. En primer lloc, perquè entenem que està fent una interpretació extensiva i errònia del que és un referèndum. En el raonament que ens han plantejat des del punt de vista jurídic, tot i que aquí no estem per fer valoracions jurídiques, sinó valoracions, evidentment, polítiques, per la nostra responsabilitat que tenim, entenem que barreja la llei de bases del règim local de l'any 1985, que fa referència a consultes populars però amb efectes jurídics, amb la iniciativa participativa que vam engegar des del ple de l'Ajuntament de Sitges. Com diu el propi enunciat, el que volíem tirar endavant era una consulta popular no referendària i amb caràcter no vinculant. I això ho hem insistit moltíssim en tot aquest procés i ho hem insistit moltíssim en totes les trobades amb els veïns i veïnes del nucli de les Botigues. El que realment és vinculant, o serà vinculant, és la decisió que prenguin, si l'han de prendre algun dia, sobre la segregació del nucli de les Botigues, les tres administracions implicades: el ple de l'Ajuntament de Sitges, el ple de l'Ajuntament de Castelldefels i, en última instància, la Generalitat de Catalunya. No pas una recollida d'opinió que és una consulta no referendària. Ens sembla també recriminable el raonament de la subdelegació del govern, però també ens sembla encara més recriminable les formes amb les quals ha actuat, que és a través d'una trucada directa del subdelegat del govern a l'alcaldia i un correu electrònic enviat al secretari municipal. Entenem que no és una manera de comportar-se i una manera de lleialtat institucional entre administracions. S'ha de fer per uns altres procediments. I més quan el ple de convocatòria, el ple de declaració institucional de convocatòria d'aquesta consulta va ser el desembre del 2017. I la publicació al butlletí oficial de la convocatòria concreta i de les normes de funcionament de la consulta no referendària van ser a finals del mes de març de 2018. No entenem com dos o tres dies abans de la celebració de la consulta, que hauria de ser demà, se'ns produeix aquest advertiment verbal i per correu electrònic a punt de celebrar-se la consulta i en plena campanya de la consulta. No dubtem, per tant, que la voluntat de l'Estat, a través de l'Advocacia General de l'Estat, ha estat aixafar, sense cap mena de contemplacions, un procés participatiu que ha estat modèlic i que després ens hi referirem. Ha estat el treball de molts mesos i no només ha implicat la institució municipal i grups polítics, sinó que també ha implicat associacions de veïns i veïns i veïnes a títol individual que han participat del procés fent campanya per una o altra opció i engegant tota una sèrie d'activitats en el nucli de les botigues. En sentit contrari, volem manifestar al govern municipal que ens mantenim ferms en el nostre capteniment de participar en aquesta revolució democràtica dels nostres temps, dels nostres dies, que la ciutadania demana, aportant-hi el nostre petit però transcendental granet de sorra a nivell municipal. Volem saber què pensen els veïns i les veïnes de les botigues sobre la possibilitat de segregar-se o no del terme municipal, sobre continuar formant part de Sitges o passar a formar part de Castelldefels, i per tant seguirem buscant la manera per conèixer la seva opinió. Ens hi obliga la nostra condició d'administració pública, local, de proximitat i democràtica, però també perquè en el nostre pla de mandat en forma part i perquè a més volem reclamar i practicar-ho altres formes de govern obert molt més participatives. Per tant, treballarem incansablement per trobar l'instrument per donar la veu als veïns i les veïnes de les botigues perquè puguin opinar sobre aquest fet que entenem que és tan transcendental per ells i també pel conjunt del municipi. Moltes gràcies i ara passaré la paraula a la primera tinent d'alcalde.
Molt bé, gràcies, bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Bé, primer de tot dir que aquest és un atac vergonyant, absolutament, del govern de l'Estat espanyol. És evident, i s'està veient en els últims temps, que al govern de l'Estat espanyol no li agraden les urnes, no li agraden que la gent voti, no li agrada que la gent participi ni decideixi ni en l'àmbit local, ni gairebé arribarem ni en l'àmbit personal. És a dir, una consulta tan innocent com aquesta, que era preguntar en un àmbit local reduït sobre un fet que era una resposta que ni tan sols era vinculant, que això no ho permetin fer, entenem que és un atac directe a la participació ciutadana i al dret a decidir de la gent. Nosaltres, jo puc constatar com a govern municipal de Sitges, i diria que fins i tot l'oposició que ha format part d'això que està per les polítiques participatives, ens sentim absolutament orgullosos del que hem fet, de portar a terme aquesta consulta, perquè hem estat valents per preguntar a la gent, hem estat molts mesos preparant-ho, hem estat escrupolosos seguint la llei de consultes catalana, per tant ens sentíem molt orgullosos, fins i tot ens han trucat de molts altres municipis per felicitar-nos i dir-nos doncs, que bé, nosaltres també ens agradaria fer aquestes consultes al nostre municipi. Per tant, ens sentim molt orgullosos d'aquest fet i l'Estat espanyol el que ha fet és dinamitar-ho directament. No? Bàsicament, a més, no, ens sembla que és absolutament absurd que es digui que això ho ha de decidir un Consejo de Ministros, no? un fet local d'una consulta, tal com hem dit, no vinculant, que ho hagin decidit des de Madrid. I després quin efecte, quin sentit té aleshores les consultes, és a dir, no podrem preguntar de res, no podem preguntar als nostres ciutadans absolutament de res. Per tant, nosaltres entenem que això és un atac directe, dos atacs directes, diria, un atac a l'autonomia local, és a dir, aquí hi ha uns representants polítics que hem estat escollits per la ciutadania, que ens han donat representació per representar-los, i fins i tot amb una trucada de telèfon un senyor d'una manera autoritària diu això no ho podeu fer, que és una mica dir bé, nosaltres estem aquí perquè som càrrecs electes i des de manera absolutament autoritària, no? I com diuen al tanto a l'Estat sóc jo i jo dic el que has de fer, o sigui, absolutament amb desacord i vergonyant aquesta actitud. Per tant, un atac directe a l'autonomia local, a la llibertat que tenim i també a les polítiques de participació, perquè ens estan dient, ojo, que no podeu decidir absolutament sobre res, i un atac també flagrant sobre les lleis catalanes. En aquest cas, sobre la llei de consultes catalanes. Una llei que el nostre Estatut mateix diu que la Generalitat té competència exclusiva. Sí, la llei de consultes catalana ha de passar per... O sigui, ells interpreten que això és un referèndum i que un referèndum està prohibit, aleshores, quin sentit té aquesta consulta? Aquesta llei. És a dir, una llei que precisament la Generalitat la va fer perquè entenem nosaltres que les democràcies han de ser cada cop més participatives i per això fem una llei de consultes catalana per la participació ciutadana. I per això nosaltres vam dir, anem a fer bé, anem a seguir escrupolosament el que diu la llei per fer-ho tal com s'ha de fer. Per tant, res, bàsicament denunciar aquest atac, denunciar aquesta urnafòbia que té l'estat espanyol i bàsicament dir que això és un exemple més, és un exemple més de per què necessitem una república que la gent pugui decidir lliurement com decideix les coses, que es pugui parlar absolutament de tot i que la gent pugui votar absolutament de tot i nosaltres també, com a càrrecs electes, podem preguntar a la gent absolutament de tot. Per això és un exemple més de per què necessitem una república, no perquè ens truqui un senyor i ens digui el que esteu fent aquí, no teniu dret a fer-ho. Per tant, una denúncia extrema per una consulta que nosaltres realment ens sentim molt orgullosos i pensem que hem actuat escrupolosament bé i sempre pensant en l'interès general, que és el que ha de fer l'administració pública. Gràcies.
Moltes gràcies. Li passem la paraula al senyor Pep Moliner, el sisè tinent d'alcalde.
Bé, sí, moltes gràcies a Valla i Aurora i també al Pol Vigó de la CUP i a tots vosaltres per ser aquí. Jo em centraré més en el debat sobre la participació ciutadana en aquest procés doncs, que hem engegat aquí Sitges i vull recordar que és un procés, com recordava l'alcalde, on s'ha seguit tots els procediments que marca la llei de consultes, on hem seguit tots els terminis, on s'ha posat a informació pública de tota la ciutadania doncs, el procediment del que marcaria doncs, aquesta consulta i per tant vull posar en valor l'equip, la comissió de seguiment totalment transversal, interdepartamental, que crec que també és important entre tots els departaments de l'Ajuntament, a les pròpies organitzacions de veïns i associacions de veïns que demanaven a les audiències prèvies que hi han fet doncs, la possibilitat de fer aquesta consulta, de per tant donar-los la veu i per tant referendar-me amb aquestes paraules que deia a l'alcalde, doncs, que s'ha fet tot d'una manera reglada i regulada tal com s'emana de la llei de consultes. El tema de la participació ciutadana des de fa uns anys és intrínsec a Sitges, però també a molts altres ajuntaments. Molts ajuntaments, per tant, quan l'alcalde i l'Aurora feien referència doncs, a aquesta autonomia local, estem apretant molt l'accelerador en matèria de participació ciutadana, però també en matèria de govern obert, en matèria de transparència, en matèria d'administració electrònica, en matèria de codi ètics pels alts càrrecs, però també pels treballadors municipals, i per tant és tot plegat una mica contradictori. És a dir, si se'ns diu que hem d'apretar l'accelerador i ho fem convençuts, que per això l'Ajuntament de Sitges és d'aquests ajuntaments que té una regidoria juntament amb altres, però de govern obert, creiem en que l'administració doncs, ha de ser oberta, transparent i ha de preguntar a la ciutadania per tal que la ciutadania pugui incidir en les polítiques públiques del seu municipi. Doncs si fem tot això i a més totes les administracions, dic totes, també el propi Ministeri, l'Estat espanyol, promou formacions, promou seminaris entorn de tot això, com és que tres dies abans de la celebració d'una consulta no referendària, remarquem, doncs se'ns prohibeix o se'ns fa un avís perquè no es celebri. Per tant, és contradictori l'avançar cap a una societat transparent, inclusiva en el sentit de la decisió de les polítiques públiques i que quan arriba el moment de que els ajuntaments atrevits i valents, perquè vull destacar això, és a dir, la valentia de creure en que els veïns puguin decidir el futur dels seus municipis. Per tant, aquí Sitges ho fem molt. Vull recordar també, com ja recordava, que això no és una qüestió del govern municipal, és a dir, que aquí hi ha hagut moltes formacions polítiques que s'han posicionat a favor d'aquest tipus de processos, en favor de la consulta, va haver-hi un ple municipal, per tant, recordo molts vots a favor, recordo moltes abstencions, també confiant en el que es proposava com a institució, i per tant, doncs no acabo d'entendre que fins i tot amb partits doncs, que tenen responsabilitat al govern de l'Estat que ens van donar suport en aquesta consulta ara, dos dies abans, doncs, ens facin aquesta comunicació via el propi alcalde, que també és qui va signar, com li pertoca, el decret de convocatòria de la consulta. Per tant, només aquest missatge. És a dir, aquí s'està fent un esforç molt important per part de moltes administracions amb intentar a fer una política pública diferent a la que es venia fent fins fa uns anys. Hi han hagut molt avenços, crec que també és intrínsec d'aquesta societat catalana que dona un pas endavant amb mostrar públicament les seves potencialitats en favor d'aquest tipus de política pública, i per tant trobo molt contradictori que es fomenti tot això per part de totes les administracions, i també torno a accentuar per part de les administracions de l'Estat. Veig aquí tècnics municipals que reben permanentment convocatòries en matèria de govern obert, d'administració electrònica, de transparència. Hem de complir i complim escrupolosament amb totes aquestes lleis i totes aquestes lleis i càrregues també en l'àmbit financer que hem hagut de patir els ajuntaments. Per tant, estem fent un sobreesforç molt important, no tant nosaltres com a polítics, sinó els propis tècnics municipals, i és contradictori, repeteixo, aquest missatge. Per tant, a Sitges seguirem fent audiències públiques, seguirem fent processos de participació. Ara mateix tenim un procés de participació molt important, com és el procés de participació del Pla d'Equipaments. És a dir, hem fet un procés de participació també molt agosarat, perquè tots els sitgetans, i també sectorialitzat, és a dir, totes aquelles organitzacions, entitats vinculades a un sector, puguin decidir sobre els equipaments que necessita Sitges, no ara, sinó mirant cap al futur, i per tant creiem en la participació, seguirem promocionant la participació ciutadana i creiem fermament en que els ciutadans siguin els que decideixin a través de la seva veu les polítiques públiques del seu municipi, però també en definitiva del seu país i del lloc on viuen. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, i per tancar aquestes intervencions li passem la paraula al regidor Pol Vigo.
Gràcies. Avui no estem aquí en virtut d'un pacte d'estabilitat, avui estem aquí compromesos en la participació política i en el dret a decidir de la ciutadania sobre el seu futur i l'empoderament d'aquesta per decidir aspectes claus en la seva realitat. És que aquesta setmana s'ha produït un fet molt greu que des de la CUP doncs, volem denunciar. Per una banda, com deia la companya Aurora, es trepitja qualsevol mena d'autonomia local, i per l'altra s'impedeix a la ciutadania de les botigues prendre les regnes del seu futur. I aquesta doble agressió s'ha fet de manera despòtica, pròpia de virreis, utilitzant trucades i correus electrònics amenaçant i coaccionant a càrrecs electes i treballadors de l'Ajuntament, sense cap mena de comunicació i requeriment previ. Podríem fer l'enunciat del 155 entre l'Ajuntament, però creiem que el fet d'avui, que ens reuneix aquí, té un calat molt més profund i pervers. La política convençuda i indiscutible d'aprimament de les institucions locals i el control sobre qualsevol iniciativa política que s'hi pugui acordar. Els ajuntaments han de pidolar al govern de l'Estat per contractar una sola treballadora als serveis socials, per oferir uns serveis públics dignes per a la seva ciutadania. Ara resulta que també necessitem a favor de l'Estat per consultar entre els nostres veïns i veïnes i conèixer la seva opinió sobre aspectes clarament municipals. Alhora, no podem deslliurar-nos d'un context colonial on totes les institucions catalanes estan controlades amb lupa i el despatx del virrell Millo salten totes les alarmes quan sent a parlar de participació, votació o consulta. I és que tenen por que ens creiem que podem decidir sobre el nostre futur. Que comencin a aparèixer consultes arreu. Tenen por perquè en aquest moment perdran tot el poder i amb ell els seus guanys econòmics. L'estat demofòbic ens està convertint en una gestoria i trepitja i amenaça, vulnera, qualsevol dret de participació política. Merci.
Moltes gràcies. Doncs ara obriríem un torn de paraules per si voleu fer alguna pregunta, algun aclariment, alguna qüestió que necessiteu. Anirem contestant nosaltres a mesura que, si ens dirigiu concretament amb algú, doncs podeu dir-ho.
Com heu comentat, la consulta es va aprovar en el Diari Oficial de la Generalitat. Diguem, la pregunta és si va haver algun tipus de requeriment, al·legació per part de la delegació del govern sobre aquesta aprovació, i com comenteu que va haver una trucada, un correu electrònic, si això es considera un acte reglat en resposta a l'acte reglat de la publicació, és a dir, fins a quin punt l'Ajuntament està desobeint fent cas d'una trucada.
Que tinguem constància, no hi ha hagut cap mena d'al·legació ni reclamació a la publicació que es va fer al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del decret de consulta, del decret de convocatòria de la consulta, que es va publicar al Butlletí Oficial el 29 de març, per tant han passat molts dies fins a dia d'avui, el 29 de març, i mai ningú havia fet saber a l'Ajuntament de Sitges que hi hagués algun tipus d'observació sobre la manera com s'ha produït tot el procés de convocatòria i de funcionament de la consulta. La primera notícia és aquesta setmana, això dos o tres dies abans, quan rebem una trucada telefònica a l'alcaldia, concretament del subdelegado del gobierno espanyol a Barcelona, i ens diu: alcalde, esta consulta no se puede celebrar. I ens explica els motius de l'Advocacia General de l'Estat. I hores més tard, el secretari de l'Ajuntament rep un correu electrònic amb els arguments, doncs, que també l'Advocacia General de l'Estat planteja, pels quals diu que ens adverteix que la consulta s'ha de suspendre. No hi ha hagut cap acte reglat que nosaltres haguem rebut, però, pel que deia abans, per la prudència i atenent-nos a l'experiència de Tossa de Mar i després també a l'opinió que hem demanat als tècnics municipals en la comissió de seguiment. Com sabeu, la consulta té una comissió de seguiment tècnica formada i presidida pel secretari municipal i formada per el cap d'organització, el gerent municipal, la directora de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i el jutge de pau. Els vam demanar l'opinió sobre la situació i aquests advertiments, i ells van elaborar un dictamen que forma part del decret de suspensió de la consulta, en el qual aconsellen o recomanen als grups polítics la suspensió donada a les circumstàncies per un tema més de prudència. Per què ho hem fet? Ahir vam prendre aquesta decisió i no hem esperat a un acte reglat. Primera, perquè el secretari ens va dir en el seu moment que si això entrés en un procés judicial, algú o un jutge mateix podria qüestionar si un correu electrònic ja és un advertiment. I segona, perquè el que no volem de cap manera és posar els treballadors públics i els veïns i veïnes, i sobretot aquells veïns que han estat escollits per sorteig membres d'una mesa electoral o del punt de votació, perdoneu, passar el mal tràngol si arriba la suspensió del jutjat el dissabte, per exemple, en plena celebració de la consulta, haver de passar el tràngol de que un representant de l'administració de l'Estat o d'un cos policial suspengui la consulta, amb les conseqüències que pugui tenir. Per tant, això sí que no volíem posar en aquesta tessitura a cap treballador ni a cap veí o veïna de les botigues.
Un parell de qüestions. Quin és el pressupost que ha costat tota aquesta campanya i que ara no servirà? I si la segona, si en algun moment, des d'ahir fins al moment de decidir aquest nou decret, has de plantejar de tirar-ho endavant d'alguna altra forma.
Sí, el pressupost està recollit en el decret de convocatòria, són 5.800 euros, d'acord amb el que preveu la memòria econòmica de la convocatòria de la consulta. I amb tot aquest procés, ahir el govern municipal es va reunir d'urgència, es va reunir la comissió de seguiment d'urgència i també la Junta de Portaveus. Un cop vam tenir tota la informació i feta la valoració per part de la comissió de seguiment, vam creure oportú informar de primera mà a tots els grups municipals perquè tothom sigués coneixedor de la situació i de la visió política de cadascun de nosaltres, però també de la tècnica. I com hem dit al principi, el capteniment nostre és buscar la fórmula perquè conèixer l'opinió dels veïns sigui viable i, per tant, portar-la a terme. De quina manera ho hem d'estudiar en els propers dies? Estudiar-ho i compartir-ho als grups municipals que som aquí representats, lògicament, i també amb els altres que van donar suport al ple, perquè jo voldria recordar que només hi va haver un grup municipal que va votar en contra de la convocatòria de la consulta, un sol grup, que va ser Ciutadans. La resta de grups van votar sí o abstenció. Concretament sí, va votar els grups del govern, PDeCAT i Demòcrates, Esquerra Republicana, i també els grups de la CUP, del PP, i la regidora no adscrita, Carme Gasulla. I abstenció van votar Sitges en positiu, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent. Per tant, amb tots ells compartirem també quin és l'instrument que trobarem doncs, per fer real aquesta consulta d'opinió no vinculant amb els veïns i veïnes. No volem deixar els veïns sense que puguin expressar la seva opinió en un debat que és tan transcendent i amb el qual s'hi han implicat tant en els últims mesos. No oblidem que aquest debat neix en el propi si veïnal, en les pròpies associacions de veïns, en les pròpies famílies que viuen a les botigues. I el que hem fet en aquest mandat és institucionalitzar-ho en forma de consulta i per donar-los l'oportunitat de poder votar i poder opinar d'aquesta manera. No? I per tant, trobarem la manera per poder-ho fer.
Tenint en compte que aquí hi ha una discrepància bàsica, que és el que es considera o no un referèndum o una consulta no referendària, es planteja a l'Ajuntament defensar els seus interessos davant dels tribunals? És a dir, encara que no hagi hagut un acte reglat per part del govern?
Per poder-ho fer hi ha d'haver l'acte reglat. I per tant, ens esperarem perquè pot ser que es produeixi l'acte reglat. De fet, a Tossa es va produir. Per tant, estem expectants.
Bueno, en aquestes últimes hores el Partit Popular ha reaccionat i bueno, ha insinuat que d'alguna manera una de les errades que ha vist la delegació del govern i la democràcia de l'Estat seria una interpretació errònia de les lleis de consultes. En aquest període breu de temps que s'han desenvolupat tots els fets, heu pogut analitzar si realment s'ha pogut cometre alguna errada en aquest sentit?
De fet, la comissió de seguiment, en el seu informe que ha fet, recull aquest debat, jurídic entre, és a dir, a quina llei ens havíem d'acollir per fer aquest tipus de convocatòria. Nosaltres, en el moment que decidim políticament expressar la voluntat política de dir volem consultar els veïns, ens dirigim a l'administració de la Generalitat per saber com hauríem de procedir. I l'administració de la Generalitat diu Catalunya, que té competències exclusives en consultes populars, té una llei pròpia des del 2014 i els passos a fer són aquests. I la comissió de control del desplegament de la llei ens explica passos a seguir, que els fem tots. Vull insistir que el procediment ha sigut rigorós, pulcre, al peu de la lletra, diguem, de la llei catalana, convocatòria de ple, declaració institucional, decret de convocatòria per part de l'alcaldia, normes de funcionament, normes específiques, memòria econòmica, tot. S'ha fet tot tal com diu la llei catalana. La visió de l'advocacia de l'Estat és que no és aquesta. No ens havíem d'acollir amb aquesta llei i que, perquè entenen que el que hem fet no és una consulta popular no referendària de caràcter sectorial, sinó un referèndum i, per tant, s'ha d'adequar a unes altres normatives i necessitava el permís i l'autorització expressa del Consell de Ministres, cosa que trobem totalment desproporcionada tractant-se d'una consulta d'un tema absolutament local que hagi d'anar al Consell de Ministres.
Perquè, en aquest sentit, el circuit de tot aquest procés últim d'aquests dos o tres dies, com ha anat l'advocacia de l'Estat a partir de què fa un informe o de què dona el toc d'alerta, si com afirma vostè, és una competència que en principi té exclusiva la Generalitat i les administracions locals?
Ho desconeixem. Desconeixem per quin motiu la delegació del govern espanyol a Catalunya i la subdelegació del govern espanyol a Barcelona, dos o tres dies abans de la consulta, belluga tot això. No ho sabem. per quin motiu l'advocacia de l'Estat també hi participa des del punt de vista jurídic per argumentar aquesta decisió que d'advertiment que ens fan els delegats del govern d'Espanya. No ho sabem, ho desconeixem.
Van acompanyat aquesta ordre d'aturar-ho d'algun tipus d'amenaça en cas que no es fes?
No, el que sí que ens advertien és de les conseqüències que pot tenir no ajustar-se a llei, i amb això ja es diuen moltes coses.
Has fet algun tipus de reflexió sobre l'oportunitat política de la consulta tenint en compte el moment polític general? És a dir, al final els veïns de les botigues no podran votar i tots podem pensar que hi ha un, pot haver, com s'ha apuntat per als diversos portaveus, motius que van més enllà de realment el que se'ls estava preguntant als veïns, i fins i tot doncs, això, l'oportunitat política del moment en què s'ha decidit tirar endavant aquesta consulta.
Aquí, si voleu, podeu comentar-ho també. Jo només diria, apunto una qüestió primera i després, si cas, els passo la paraula als companys també, perquè evidentment que estem parlant també d'oportunitat política, evidentment. Però hi ha una qüestió, que és que quan ens fan l'advertiment, i sobretot quan s'adverteix al secretari municipal, que això no és gratuït, advertir el secretari municipal no és gratuït, els arguments jurídics que es donen són la jurisprudència que va crear la sentència del Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9-N. Sobre la consulta del 9-N. Per tant, l'oportunitat política i és present, i és present. Aquestes qüestions segur que amb més deteniment ho podrem analitzar en les properes setmanes, però d'entrada els arguments en què s'agafen és amb una sentència del Constitucional sobre la consulta del 9-N. Compareu del que estem parlant amb una consulta per bellugar o no el terme municipal, que és una competència dels dos ajuntaments. Estem parlant d'això, Si voleu comentar.
Sí, no, només confirmar que evidentment que sí que es veu que aquí hi ha una intenció política claríssima, no? Segueix molt la línia de l'1 d'octubre, no? D'esperar-se a últim moment, fer una trucada telefònica, després no són amenaces, és cert, són, ells diuen que és un apercibimiento, però cadascú ho interpreta d'una manera, però sí anar directe al funcionariat, al treballador públic, no? Per posar-li la por al cos i per dir ojo amb el que faràs. Vull dir, segueix un patró molt similar a l'1 d'octubre i per tant segueix un patró que ens marca, no? Quin camí porta el govern espanyol en aquests casos, no? amb el tema de que no els agraden les consultes, no volen que la gent opinem i per tant segueixen un patró claríssim, no? I ens estan abocant claríssimament a que no tenim cap autonomia local, que nosaltres no podem decidir absolutament res i que no es pot consultar a la gent pràcticament per preguntar res, no? I que ells ja tenen un patró fet i ja saben com s'ha d'actuar. Dos dies abans advertim una mica, posem en risc els treballadors públics, per mi això també és molt important perquè abans s'ha dit, bé, en algun moment també ens ho vam plantejar, bé, si només han fet un correu electrònic, és evident que si envien un correu electrònic a mi personalment o al Batlle personalment, doncs potser haguessin fet una altra cosa, no? Haguessin dit, bueno, però quan se li està enviant a un treballador públic, és a dir, nosaltres no podem, evidentment, no, pensar en la feina que estan fent ells i, per tant, ells segueixen un patró concret que el tenen claríssimament marcat i jo sí que ho veig claríssimament, que això és una intenció política clara. No sé si, Pol, vols afegir alguna cosa.
De fet, confirmar el que he dit abans i el que estan dient els companys i companyes, és la tàctica de la por, i veiem que el 9-N, l'1 d'octubre la van desplegar i sobre Catalunya doncs continua viva aquesta tàctica de temorir a treballadors municipals. M'agradaria saber quantes vegades el secretari municipal ha rebut una comunicació directa de la delegació del govern en persona, i aquestes vegades de què tractava, si es posava en temes de participació ciutadana o eren temes estrictament competencials d'un secretari de l'Ajuntament, o si senzillament havia rebut mai una comunicació personal de la delegació, el subdelegat del govern espanyol al secretari municipal de Sitges. Evidentment, sí, és extrapolable. Com deia, Catalunya i els seus municipis estan vigilats amb lupa. Això hagués passat a qualsevol altre punt de l'estat espanyol, hagués passat inadvertit. Per tant, sí, clarament és una situació en què no s'hagués donat si no estiguéssim en un context de vigilància contínua del govern de l'Estat sobre les institucions catalanes.
Perquè una mica el que parlava abans del que em preguntava l'alcalde una mica amb el que obrirà el 9 de novembre, que aquesta comunicació oficial, si un correu es pot considerar una comunicació oficial, s'entén que una comunicació d'aquestes característiques del secretari, com és un funcionari públic, ja s'entén que és com si fos un document oficial de valor jurídic, per entendre'ns. Ho dic perquè ara que parleu del 9 de novembre, es veu que s'ha vist l'exemple que el 9 de novembre, la consulta de l'octubre, ja sé que són circumstàncies diferents, però molts polítics rebien notificacions judicials i a nivell polític s'adoptava un plantejament diferent a les resolucions judicials. Ho dic, és només pel tema d'afectar el secretari, perquè ara heu dit que en cas que no ho hagués rebut el secretari, vosaltres políticament haguéssiu seguit endavant. No sé com ho veureu tot això.
Bé, des del moment que la Secretaria General de l'Ajuntament ens diu que evidentment no és un acte reglat un correu electrònic, però que hi ha el risc que un jutge pugui valorar que es considerem advertits per un correu electrònic, i no només afecta el secretari, afecta molts treballadors públics. És que la consulta és una convocatòria que necessàriament implica molta gent, perquè no estem parlant només d'obrir una sala i posar una urna. Hi ha hagut una campanya, hi ha hagut molts treballadors treballant de diferents departaments municipals, i el dia de la consulta, el dia 26 de maig, havien de treballar molts treballadors públics. Per generar, per què? Per donar les totals garanties de funcionament, de que qualsevol veí o veïna, a qualsevol hora programada de la consulta, pogués votar amb tranquil·litat, etc etc. I estic parlant de molts departaments, del Departament de Comunicació, Departament de Serveis Urbans, el propi Departament de Governació i, per tant, la policia local, hi ha molts departaments, i la pròpia comissió de seguiment, els responsables de vetllar pel funcionament i per les garanties del procés, diguem, de la consulta, no? Per tant, diguem que no és estrictament només el secretari, implicava molta gent. I després, insisteixo, veïns i veïnes, el sorteig del punt de votació es feia a través del cens electoral de les botigues, i per tant es va sortejar i uns veïns i veïnes els hi va tocar, com qualsevol convocatòria electoral, ser-hi. I per tant tampoc volíem generar cap mena de molèstia o conseqüència amb aquests veïns i veïnes.
Deixa'm afegir una cosa, només una cosa en el que comentes. També som conscients que a partir d'avui, que ja s'ha notificat d'una manera o una altra, pot ser més seriosa o menys, però hi ha una constància que el funcionari ho ha rebut i ho sabem, no? Que a partir d'avui ja les conseqüències també són diferents. És a dir, si nosaltres tirem endavant, tot el que fem a partir d'avui, doncs ens poden acusar, per exemple, de malversació de caudals públics, perquè estem signant d'haver-hi uns treballadors que han de fer unes hores extres, el que sigui. És a dir, a partir de que ja s'ha notificat amb un funcionari públic, se li ha notificat per escrit, escolta'm, tu ets conscient i ja ho saps del que estàs fent, a partir d'ara tot té una conseqüència directa claríssima.
Jo preguntava que més enllà en altres situacions com el cas aquest que deia, que a banda judicial els requeriments, però després els respectius governs han adoptat un posicionament polític. Això preguntava si vosaltres, i està línia del que deu parlar de només que a partir d'ara actuareu d'una manera política, obviant o deixant en banda el requeriment que pugui arribar de forma oficial o judicial.
Hi ha una diferència amb aquests processos que comenteu, que és que el 9N i l'1 d'octubre hi va haver voluntaris i voluntàries. Aquí estem parlant de treballadors i treballadores públics, els quals dintre del seu programa de feina hi havia la consulta. Per tant, és diferent. I veïns que els ha tocat anar a la mesa per sorteig, amb les conseqüències que té anar-hi, també, vull dir, com un procés electoral. Per tant, és diferent.
I jo també remarcaria la diferència del concepte, no? De que l'octubre estàvem parlant de l'alliberació nacional, diguem, de Catalunya, i ara això és una consulta
per bellugar el terme,
vinculant, per preguntar. Vull dir, aquí també es demostra l'extrem de l'estupidesa, no?, de l'estat espanyol d'anar contra aquesta cosa. És a dir, no estem parlant de decidir que demà, si voten sí, ja separaran i ja ho canviem tot. No, estem consultant només per saber l'opinió dels veïns. Vull dir, és un absurd tan gran que també jo entenc que ara posar-se en contra de tot per preguntar una cosa que segurament doncs, buscarem una altra fórmula, perquè això sí, no defallirem en preguntar amb els veïns i les veïnes què en pensen, es buscarà qualsevol altra forma i tampoc no cal ara posar en risc els treballadors ni continuar per un tema, diguem, comparat amb el que decidíem a l'1 d'octubre, que clar, s'ha de posar també, no?
Li passo la paraula al Pep, que també faltava ell per fer la valoració d'oportunitat política.
Sí, jo només per afegir el que han comentat els meus companys, nosaltres no hem polititzat aquest tema, perquè entenem que és una... aquesta consulta és d'impuls polític, però tot el procediment ha anat en base a uns informes, a unes decisions dels propis tècnics municipals. I després recordo una cosa que no sé si ha passat per alt o no. Es va fer un ple on es va aprovar el tirar endavant aquesta consulta. El Partit Popular va votar a favor de fer aquesta consulta no referendària, per tant no vinculant, i va votar a favor en el ple municipal. També ho va fer la regidora no escrita d'Iniciativa per Catalunya, la Carme Gasulla. Tots els altres van abstenir i només va haver-hi un vot en contra. És a dir, hi ha una demanda veïnal molt clara i que tots coneixeu, els que porteu seguint l'activitat política d'aquest ajuntament des de fa molts anys. Hi ha fins i tot un sentiment a vegades contrariat i no favorable a la manera d'actuar dels diferents governs des que estem en democràcia a les botigues per diferents qüestions. Evidentment, com s'ha comentat, que la geogràfica és una, per tant, posar en valor la valentia d'aquest govern, però també d'aquesta institució ara, en el sentit de que us he explicat el sentit del vot que va haver-hi en el consistori per impulsar aquesta consulta, posar en valor que només volíem preguntar als veïns i veïnes què en pensaven d'aquesta segregació i si sentirien més còmodes, els hi facilitaria la vida molt més, es sentirien doncs, més recolzat en el dia a dia si vivien a Castelldefels o vivien a Sitges. És a dir, nosaltres no hem polititzat aquesta consulta. Els dos dies des de que el Batlle va rebre la trucada, jo crec que sí que evidentment ha despertat un interès polític i s'ha polititzat, però baixem al terreny tècnic, al sentit de la consulta, perquè només era preguntar el que la pregunta que teniu aquí sobre la taula era molt clara. Per tant, oportunisme polític al just i no nostre. És a dir, evidentment que tot el soroll de fons emmascara qualsevol iniciativa que porti darrere una consulta, un procés participatiu, etc. Però repeteixo, tenim molts processos participatius oberts, n'hem fet molts, ens hem caracteritzat per preguntar-ho tot a la ciutadania amb audiències públiques obertes a la premsa, és a dir, totes les audiències que s'han fet al barri de les botigues han estat obertes als veïns, però també a tots vosaltres. Imagineu, és a dir, el tarannà d'aquest govern sabent que podrien haver-hi diferents posicions i fins i tot una posició doncs dura, o contrariada, i ho fem i ho seguirem fent també amb el pla d'equipaments i també amb tot allò doncs que sigui important i que tingui una incidència important en el municipi. Per tant, oportunisme polític al just. Nosaltres hem vingut aquí a fer la feina. Una altra cosa i un altre element que vull destacar, és a dir, nosaltres com a govern, les urnes, ara fa 3 anys, d'aquí un any hi ha eleccions municipals, ens legitimen per governar. És a dir, les urnes, a les eleccions, legitimen els governs locals, però també nacionals, estatals, a prendre decisions. I nosaltres, en comptes de prendre una decisió, perquè tenim autonomia per fer-ho, preferim abans de prendre-la consultar el ciutadà. Em podeu dir què hi ha de mal fet en això? I a més sobre temes que afecten la vida diària. Per tant, nosaltres tenim legitimitat per prendre un munt de decisions. Nosaltres podríem haver redactat un pla d'equipaments. Nosaltres havíem pogut portar una proposta a ple sense fer una consulta sobre la situació del barri de les botigues. I no ho fem. Preguntem abans de fer-ho. Doncs crec que al segle XXI les polítiques han d'anar per aquí i no és una qüestió d'oportunisme polític, és el que s'emana del que necessita la política en el segle XXI.
Moltes gràcies. Hi ha alguna qüestió més? Alguna
cosa? Sí. Jo vull saber si una mica comparteix el que dit ell, de dir això passa en aquest moment perquè és conseqüència del moment polític que està vivint Catalunya i d'alguna manera es pot interpretar que és una... que és una aplicació extensiva del 155 també, de dir l'Estat, govern central, és qui mana.
Bé, el que està clar és que en aquest cas l'autonomia local ha estat una vegada més dinamitada. I per tant, això no és cap novetat, perquè de fet des del 2011, des de que el Partit Popular està governant ja aleshores en majoria absoluta l'Estat, a l'autonomia local l'ha anat minvant cada vegada més. El ministre Montoro és especialista en aquestes qüestions. Estem intervinguts, controlats, amb moltíssimes decisions que hem de prendre i tenim un marge de maniobra molt petit. El que no ens imaginàvem és que això també arribaria a afectar en processos participatius, com deia l'Aurora Carbonell, innocents com aquest. Això no ens ho pensàvem. Perquè realment el debat jurídic de si és un referèndum o és una consulta popular no referendària ens sembla aquí un debat menor. Aquí el que es tractava era donar la veu als veïns per conèixer la seva opinió, sapiguent que no és vinculant, perquè el que és vinculant és la posterior decisió dels plens de l'Ajuntament de Sitges, de Castelldefels i de la Generalitat. Això sí que és vinculant. Uh-huh. Per tant, per conèixer l'opinió, no calia fer tanta soroll.
No calia fer tanta soroll. Però no m'ha contestat, però em pregunto si és una mica l'aplicació extensiva del 155 i si és fruit del moment.
El 155, sigui o no hi sigui, perdó, és a dir, aquesta decisió l'haguéssim pres igual amb 155 o sense 155, perquè des del 2011...
No, jo dic la reacció de la trucada i suspeneu, això és per la situació que té ara Catalunya, és el que... això posat en un context de fa 5 anys o 10, hauria passat així, no? Perquè el moment és molt diferent, per tant, hi ha una pressió ara.
Està clar que el moment actual, l'ebullició política actual, segurament hi ha tingut molt a veure, o diguem, no és gratuïta. Però jo vull insistir, des del 2011 això ens està passant. Els ajuntaments des del 2011 no tenim l'autonomia local que teníem abans. No podem fer segons quines polítiques. Jo sempre poso un exemple. Sitges en aquest moment té la capacitat econòmica per poder contractar més personal, degut a l'aprimament que ha patit aquests últims anys. Sitges té una necessitat, per exemple, de policia, atenent que té 3 nuclis de població, d'ampliar la plantilla, i l'Estat no ens deixa. I tenim capacitat econòmica per poder ampliar la plantilla i poder pagar les nòmines dels agents de policia que ens fan falta. I l'Estat espanyol no ens deixa. En demanem 10 agents cada any i ens en concedeixen un. Un. Amb un no fem res. O fem molt poca cosa, perdoneu. Per tant, diguem que la intervenció de l'autonomia, el 155 de l'autonomia local, fa molts anys que s'està practicant per part del govern del PP, almenys des del 2011. Les lleis Montoro, de control estricte d'estabilitat pressupostària, que tant de mal ens han fet, es van començar aleshores, No són des de l'1 d'octubre cap aquí, Ara, els últims mesos, segur, el que dèiem abans, no? Si això hagués passat potser en algun altre punt de l'Estat, ningú es hagués preocupat per si es bellugava la línia del terme municipal. Perdoneu, no per si es bellugava, per si es demanava l'opinió per bellugar-la o no. Mm-hmm. Alguna qüestió més? No?
Una cosa, sí.
Sí.
Ja últimament no pregunto més, però us heu vist molt convençuts de que la consulta es farà, i vol dir que així de clar, no? Però clar, no acabo de veure com, perquè si no us deixen, com es pot fer? És a dir, un dia a la platja dir la gent veniu aquí a aquesta taula i ens dieu el que us sembla, o com es pot fer?
És a dir, buscarem la manera per fer la consulta, o bé com a consulta popular no referendària, o bé amb una altra fórmula, que diguem que la puguem tirar endavant i que sigui amb les màximes garanties. No amb una taula a la platja, d'una manera que sigui la més correcta i que doni les garanties de que està recollint l'opinió majoritària dels veïns i veïnes. Hem de buscar-la, en aquest moment no la tenim, i també hem d'estudiar des del punt de vista municipal, s'ha de fer l'estudi de la legalitat de tot plegat. Una fórmula pot ser fer referèndum, com diu l'Estat, i que el Consell de Ministres autoritzi o no,